Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, què tal? Els donem la benvinguda al magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi d'Urgell. En aquests 30 minuts de programa de què disposem, recollirem la presentació d'una realitat del nostre bisbat, l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, que avui centrarem en la delegació de missions amb motiu de la Diada del Domun, que celebrem aquest diumenge a l'Església Universal. En parlarem amb mossèn Jaume Soy, delegat de missions i director de les obres missionals pontifícies. Els oferirem, com a cada programa, les notícies de la setmana i el testimoni personal de vida cristiana que ens arribarà, en aquesta ocasió, pel germà Ramon Baró, religiós de la Salle a la nostra ciutat. L'agenda setmanal tancarà el programa en l'edició d'aquest diumenge. L'Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, en Daniel Betriu, l'Àlex Alcina i Maria Marín, qui els parla. Som-hi, doncs. I ara, com els hem anunciat, donem pas a l'espai Sal de la Terra i Llum del Món. Parlem amb mossèn Jaume Soy, delegat de missions i director de les obres missionals pontifícies sobre la jornada del Domun, que avui celebrem a l'Església Universal. Bona nit, mossèn Jaume Soy.
Molt bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres i sobretot fer-ho per parlar d'un tema que més o menys tots coneixem, perquè qui no ha sentit de ben petit el Domun. Tanmateix, no estaria malament, si li sembla, que ens recordi què és el Domun.
Molt bé, molt bona nit. Doncs, un any més, com a delegat de missions del nostre bisbat, voldria que es recordés, que féssim una mica de memòria, de que un dia l'any, sobretot a nivell universal, recordem a tants i tants missioners, missioneres, sacerdots, religiosos, laics i de tantes altres, doncs, professions, van a sectors a portar la bona nova, a evangelitzar, a portar aquella dignitat de persona que certament tant necessitem tots, i en aquelles terres llunyanes, a nivell, doncs, altres continents, sobretot Àfrica, Àsia, Amèrica, Oceania, tots aquests sectors ens esperen. I per això és un dia que dediquem tots els cristians, sobretot d'una manera molt especial, a recordar-los, a pregar per ells, i també volem fer-hi arribar aquesta nostra col·laboració, que és el Dia del Domun.
I per què enguany el lema de missioners de la misericòrdia?
Bé, el Papa ha volgut aquest any destacar en l'any de la misericòrdia. El Papa convoca de manera oficial el jubileu extraordinari de la misericòrdia, que començarà el dia 8 de desembre d'enguany. Per aquest motiu, el dia del Domun es demana que siguem missioners de la misericòrdia. Jesús ens recorda en l'Evangeli, que diu: sigueu misericordiosos, com ho és el nostre Pare. Hem d'esforçar-nos, sens dubte, a estar al cor de Déu i captar el misteri del seu amor, ple de misericòrdia, de bondat.
Una pregunta que també ens fem, es fa tothom, és que es fan col·lectes, com vostè ha dit, per tot el món. Aleshores, aquests diners que recullen, què se'n fa d'ells?
Bé, són molts diners a nivell mundial, que tot va centrat la part, diguéssim, doncs, de l'Església Universal, sobretot des de Roma, es distribueix a tots els continents que creuen que hi ha més necessitat. Es fa amb un nivell ja molt preparat per poder arribar a tots els extrems i, sobretot, que es pugui fer tota la justícia. Per exemple, hi ha continents com Àfrica, que s'hi destina una quantitat molt notable, 11 milions, Amèrica també s'hi destina bastant, Àsia és un dels sectors també que s'hi destina molt, a nivell de tot, a nivell de missió, però també a nivell d'escola, sobretot, a nivell de formació, a nivell de vocacions natives, que allí es mira de que siguin ells, també els que ja comencen o ja porten tota aquesta iniciativa a nivell de nativitat, de natius del mateix indret.
I on van destinades les ajudes econòmiques, fonamentalment? O sigui, el lloc més o menys
sí,
on s'ha situat
les
ara.
Obres...
Però en què es fan les despeses?
Sí, les despeses, sobretot, hi ha les ordinàries i les extraordinàries. Les ordinàries són aquestes més, diguéssim, ràpides, en el sentit d'escoles, després formació, i instituts que vagin creixent per poder desenvolupar-se i al mateix temps doncs, autofinançar-se ja ells mateixos. Però, clar, es té de sembrar i es té d'ajudar des de l'inici.
I es nota per això que aquesta col·laboració econòmica que arriba als diversos continents, preferentment, doncs, com ha dit, Àfrica, Amèrica, Àsia... hi ha una... Diguéssim, es veu uns fruits, o sigui, que hi ha un progrés, que aquestes comunitats, aquestes esglésies que construeixen les capelles, la compra de sosteniment de vehicles per la pastoral, etc. Es veu com un progrés?
Jo crec que sí, perquè segons el testimoni que rebem dels missioners que hi tenim, quan venen o quan ens comuniquem, doncs es donen sempre aquelles pautes tan positives que doncs, ens donen encara més coratge d'ajudar-los, perquè amb poc diner fan una gran obra, cosa que nosaltres no estem tan habituats. Necessitem molt més. Ells, amb pocs recursos, multipliquen. Ho fan amb un sentit molt auster i, al mateix temps, amb molta vocació, veient que aquella gent van progressant, van formant doncs, aquelles comunitats, una mica més cada dia, diria, desenvolupant-se ja dintre unes orientacions natives, però també europees.
El més important sembla, d'entrada, que pugui ser el tema dels diners, però tots sabem que per molts diners que hi hagin, si no hi ha missioners, la tasca no es fa, la feina no es fa. Com està aquest tema? S'incrementa el nombre de missioners a l'Església Universal o centrem-nos a Catalunya, per no abastar molt? Però bé, globalment, com ho veu vostè?
Bé, no és que sigui un temps de bonança. És un temps que ja sabem tots que hi ha una gran crisi a nivell vocacional i institucional. No obstant, ha nascut i neix un ventall de voluntaris seglars, molts matrimonis, o bastants matrimonis, o gent que doncs, dediquen una part de la seva vida a fer aquesta, diria, experiència a nivell personal, que els hi fa un gran bé, i a nivell també doncs, cristià, de vocació. A nivell de vocacions, cada dia nosaltres podem enviar menys perquè tenim menys gent a nivell de sacerdots o religiosos o religioses. El que sí que tenim és això, equips que es van preparant, seglars, per poder, doncs, s'ha de preparar una mica més, és una mica més lent, perquè, doncs, no tenen tanta disponibilitat, però són molt eficaços i les experiències que es fan a nivell de matrimonis, per exemple, quan tornen amb 5 anys o 6 anys d'experiència que han desenvolupat en aquelles comunitats, venen amb uns aires molt, 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 molt positius.
Perquè, clar, sabem que les comunitats religioses, malauradament, doncs tenen una davallada de vocacions. Es veu que és mundial.
Sí, sí.
Aleshores, clar, que els laics ens impliquem en aquesta tasca missionera, doncs és urgent.
És
que en prenguem consciència, almenys.
Sí, sí, sí. Sí, sí. A nivell de podríem dir, gent determinats temes, com per exemple malalties com a nivell de metges, infermeres, doncs ha augmentat molt.
Bé, mossèn Jaume, ho hem de deixar aquí, però sempre oberts doncs, a qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol campanya, qualsevol necessitat, doncs tenim els micròfons de la cadena Ester oberts. Gràcies de nou i bona nit. Donem pas ara al resum de notícies de la setmana que ens arriba a través de la Patrícia Navas. Endavant.
A la catedral basílica de Santa Maria d'Urgell, on era canonge penitencier, el propassat dia 12 van ser celebrades les exèquies de mossèn Josep Mas Ballest, mort el dia 10 d'octubre. Tenia 87 anys i des dels 28 que era canonge de Santa Maria d'Urgell. La missa fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric i participaren els vicaris, els canonges i molts preveres, i també concelebrà el rector de la seva vila natal, Sant Hilari de Sacalm, mossèn Carles Maria Giol. Hi eren presents els seus familiars i molts fidels. A l'inici de la celebració, el degà del capítol i arxiprest, mossèn Xavier Parés, llegí una nota tot resseguint els serveis que mossèn Josep ha exercit pastoralment. Havent rebut els sagraments i la benedicció apostòlica, mossèn Mas ha descansat en la pau del Senyor. Sacerdot, bon intel·lectual, amic de tothom i sempre amb bon humor, ple d'esperança. El cel sigui. En la festa del Pilar, a les 12 del migdia, començaven els aplecs instituïts per aquest dia. Per una banda, la Verge de Refet va aplegar al monestir de Refet els devots de la zona de Seró i poblets propers que van compartir la missa celebrada per mossèn Josep Sauter i solemnitzada per la coral de la gent gran de Pons, l'Amistat. En acabar, l'ofici religiós, el centenar d'assistents, van compartir coca, xocolata i vi dolç, fruint d'un dia esplèndid. A la mateixa hora, a l'ermita de Santa Perpètua, a Vilanova de l'Aguda, va tenir lloc també un aplec del poble de Vilanova i Rodalies, on prop d'un centenar de veïns i amics es van trobar per a celebrar una missa d'acció de gràcies, presidida pel rector de Pons, mossèn Jaume Mayoral, i acompanyat del diaca mossèn Josep Cava. En acabar la missa, els fidels van cantar Els Gots, una lletra que parla de la devoció i de la fe de la gent de la contrada. En l'homilia es va subratllar la necessitat de ser una gran família que guarda les tradicions, cuida de la seva gent, especialment els més grans i els infants, i que també s'encomana a la devoció dels sants i santes. Tot seguit i per colles i famílies es va compartir un bon dinar, on no va faltar l'esperit de poble, de família i d'amistat entre tots els participants. El seminarista d'Urgell, Gabriel Casanovas, fou ordenat de diaca també en la diada festiva del 12 d'octubre a l'església parroquial de Santa Maria de Guissona, dins una joiosa celebració presidida pel nostre arquebisbe, Joan Enric. Dins la mateixa celebració, l'Antoni Valdomà i Molins, fill de Balaguer, casat i amb 4 fills, fou admès als Sagrats Ordes, ja que pròximament serà ordenat de diaca al Santuari del Sant Crist de Balaguer. A la missa solemne hi eren presents el rector de Guissona, Guissona, mossèn Ramon Balaguer, on mossèn Gabriel ha prestat servei pastoral en els darrers 2 anys, i també el vicari general i responsable del seminari diocesà, mossèn Ignasi Navarri, el vicari episcopal, mossèn Antoni Elvira, el rector i vicerrector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, mossèn Norbert Miracle, i mossèn Jaume Casamitjana, respectivament, així com molts altres diaques i preveres de la diòcesi i de les diòcesis germanes de Catalunya, companys d'estudis i formació del nou diaca, mossèn Gabriel, també les famílies i amics dels dos ordenants. A l'homelia, monsenyor Vives se centra en el ministeri que rebia el nou diaca de l'Església d'Urgell, en camí cap al presbiterat, mossèn Gabriel Casanovas, perquè sempre sigui fidel a Crist, es mantingui atent a la paraula de Déu que haurà de predicar amb coherència de vida, així com fidel al celibat que lliurement i humilment prometia davant l'Església, per tal de tenir sempre un cor indivís i ple d'amor a Déu i als germans, en especial vers els més pobres i necessitats. També remarcar les virtuts més específiques que són reclamades al diaca, com el servei, fer-se l'últim de tots, fidelitat a l'oració, ser tot de Déu i alhora tot dels germans, triant sempre la dedicació als més humils i pobres. L'arcabisbe assenyalà que ja en la seva joventut, mossèn Gabriel havia escollit la vocació de mestre de persones amb discapacitat i va treballar per a ells durant el temps abans del seminari. Ara ho haurà de fer des de la nova vocació de ser ministre de Jesucrist, transparència i testimoni de la misericòrdia de Déu Pare. El Festival Canòlic Music és una proposta als joves d'un estil, uns valors que són els cristians, a través d'un llenguatge jove com és el de la música. Aquest festival és portador dels missatges evangèlics en aquest moment que vivim d'obertura de l'Església. Així ha explicat el delegat d'ensenyament del Bisbat d'Urgell els objectius del Festival Canòlic Music, que aspira a acollir més d'un miler de persones en l'Eucaristia oberta a tothom el dissabte 21 de novembre a la plaça Germandat de Sant Julià de Lòria. Un dels plats forts musicals del festival és Andy Hunter, el creador de la banda sonora de Matrix Reloaded. Els delegats d'ensenyament i de joventut, mossèn Pepe Gisbert i Lluís Planà, respectivament, han presentat els trets més importants de la tercera edició del Canòlic Music, que es durà a terme els dies 20 i 21 de novembre a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra. Mossèn Pepe Gisbert, que també és rector de la parròquia de Sant Julià, ha posat èmfasi en el treball en equip que hi ha darrere de l'organització del festival, en el que un bon nombre de voluntaris fa possible la seva celebració, amb vocació formativa, que vol donar tot el protagonisme als joves. Els voluntaris d'acollida seran joves del Principat d'Andorra dels 3 sistemes d'ensenyament. Amb participacions personals, amb l'expressió d'experiències, amb concurs de talents musicals i moments per a la reflexió i la pregària. El delegat de joventut, Lluís Plana, ha destacat la consolidació del festival amb un gran nombre d'activitats pensades pels joves, amb concerts de l'artista convidat, de Sal 150, tocats pel gospel, Cairoi, teràpia de xoc, en moments que es preveuen intensos, com la Christ Experience, en la que, tocats pel gospel, portaran la pregària que acabarà en una gran missa multitudinària, amb música de Cairoi en directe. Per acabar la festa, i després d'una botifarrada, el concert anirà a càrrec de Teràpia de Xoc, que ha inclòs Andorra en la gira del seu darrer disc.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Continuem endavant i ara ho fem amb el testimoni de vida cristiana que avui ens ofereix en Ramon Baró, germà de La Salle, coordinador i cap de pastoral del Col·legi La Salle de la Seu d'Urgell. Bona nit, què tal?
Bona nit, Maria.
Gràcies per acompanyar-nos. I per començar aquest testimoni, li volíem demanar des de quan té vostè consciència de ser cristià, si se'n recorda o si hi ha un moment puntual en la seva vida.
A veure, jo un moment puntual potser no, però jo crec que ha estat una cosa progressiva des dels anys d'alumne de La Salle a Manlleu. Els últims anys ja, quan vaig entrar en contacte amb la persona que més o menys em dirigia, que en dèiem el germà pescador, per ser germà de La Salle, no? Va ser un moment, doncs, que bé, que hi ha una sèrie de coses doncs, que comences a viure d'una altra manera. I després ja entrant a Cambrils per ser germà, els 5 anys fent el batxillerat, doncs ja tens aquella missa diària, aquelles estones de pregària, aquelles reflexions, aquell pensar, doncs, mica en mica em van ajudar a anar madurant, no? Fins al moment del postulantat, que és el pas previ al noviciat, doncs que hi ha una mica més consciència. Potser a vegades penses que el noviciat ha de ser el moment clau. Jo crec que per mi va ser com una continuació, sí, una maduració que va acabar amb la primera professió com a germà. I tots aquests moments, doncs, em van anar fent prendre consciència de ser cristià.
Uh-huh. I què representa per a vostè el fet de ser cristià?
Bé, jo ho entenc, i ho he anat madurant, doncs, com una vocació a la qual he estat cridat i la qual, doncs, procuro seguir, no? El fet de ser religiós, de ser germà de la Celler, doncs, no deixa o no deixo de ser cristià, sinó que és com una reafirmació d'aquesta vocació i que em porta, doncs, a viure-ho cada dia, les coses que faig. Ja des, jo diria, potser després de la meva consagració religiosa, avui dia és com un reafirmar aquest fet de ser cristià, el qual és ineludible i que no... I que miro, doncs, de viure-ho amb les meves obligacions ordinàries i en tot, diguem, en el que faig, no? També amb les meves petites mancances, sens dubte.
Precisament aquí volia fer incidència. Com informa el cristianisme la seva vida quotidiana? Perquè a vegades potser pensem que ser cristians és anar a missa, ser bones persones, etc, etc. Tots ho sabem. Però quan parlem de la quotidianitat, allò que tenim tan a prop, les persones que tenim tan a prop, que a vegades tenim dificultats de relació, a vegades ens avenim molt. Com seria aquesta vida cristiana en la quotidianitat? Si pot recordar-ho, o si pot fer present algun moment.
Sí, suposo que amb alguns exemples doncs sempre és millor, no? Bé, jo crec que no hi ha res que surti de lo normal i de lo extraordinari, sinó mirar de fer com un germà nostre, Sant Benilde, que deia fer de les coses quotidianes i petites, fer-les d'una manera, mirar de fer-les no comunes, sinó donar-li doncs, un caire bé de tota normalitat, de mirar de viure la teva fe, si et demanen alguna ajuda o alguna cosa, doncs procurar correspondre, estar present naturalment en els actes que conformen la meva vida de comunitària com a germà de la Celler, i també viure doncs, la relació quotidiana doncs, d'una manera senzilla i normal, i també amb les persones que em relaciono per la tasca de mestre, d'educador, doncs també, vull dir, mirar justament també el càrrec que tinc, doncs també m'hi ajuda, perquè d'alguna manera sempre dius que allò que tu d'alguna manera prediques, doncs ho has de viure, n'has de donar testimoni. I també reconec, doncs, errades com a tota persona humana i com a persona cristiana.
I anem una mica més endins, que veig que a vostè li agrada. Com intenta transmetre aquesta experiència cristiana als que l'envolten? Perquè a vegades quan és qüestió de viure un mateix està molt bé, però quan això s'ha de transmetre als altres, a vegades hom no sap com fer-s'ho. Com ho diria vostè?
Realment ho has dit molt bé. Dic que avui dia potser és una mica difícil, però... A veure, jo ja he dit una mica amb el testimoni, amb allò de cada dia que fas cada dia d'una manera senzilla, mires de fer-ho. I també, doncs, el fet de ser cristià, diguem, em comporta, i el fet d'encarregar-me una mica de la pastoral, doncs, em comporta de donar aquest testimoni des d'una altra dimensió, que a vegades no sempre veus que sigui corresposta, diguem, per la gent, perquè voldries allò com volem les persones, sens dubte, veure els fruits d'allò doncs, que estàs fent, i això a vegades doncs, és una mica difícil. Ja dic, jo penso que no fas res d'extraordinari, però que amb la feina que fas, la tasca doncs, que mires d'arribar a la gent, oferir oportunitats, oferir, per exemple, material perquè els mestres, els companys, doncs, puguin desenvolupar la seva tasca. Això m'he d'ajudar. Avui mateix he estat fent una sèrie de coses parlant que formen part de la meva vida, com és, per exemple, el concurs bíblic. El fet de que la mainada doncs, conegui l'Evangeli, el fet de que d'enviar el professorat material aquí i allà, etc., facilitar una sèrie de coses doncs, que d'alguna manera, és com diu, ajudes i pretens donar testimoni de l'Evangeli, que l'Evangeli arribi a més gent. Jo sempre dic també una cosa, que Déu que faci més que nosaltres, que som persones humanes i poca cosa.
En aquests anys de vida religiosa, hi ha hagut un moment que ha estat forta, una crisi, com allò que dius, em comprometo o no em comprometo, em deixo de comprometre, una lluita que se'n recordi, per descomptat, passatgera, però hi ha estat, suposadament, no?
A veure, jo coses fortes, sobtades, com a vegades m'explica algun company, que tinc algun company de germà, doncs, que fins i tot ha deixat la congregació, però ha tornat a entrar, vull dir, ha estat una vivència molt... Jo diria que no, que sóc una mica del grup de tots, d'aquells que no tenen coses extraordinàries. Potser sí, quan te vas fent gran, a vegades jo, per exemple, m'ha set un cop fort quan, ara ja quan ja tens una edat, que m'acosta adaptar-ne a noves circumstàncies. Per exemple, el canvi de lloc. He vingut una experiència de 15 a 18 anys a la Selva, a Santa Coloma de Farners, i ara, quan vaig arribar a la Seu, el primer any ho vaig passar... Em va costar molt, s'ha de dir, i altres coses, no? Però ja dic, no hi ha hagut res d'especial que marqui en aquest sentit que em demanaves, eh?
Molt bé, doncs, molt agraïts per aquesta comunicació tan íntima, tan personal, que s'escau perfectament dins de la intenció d'aquest testimoni de vida cristiana que donem al programa Església d'Urgell. Moltíssimes gràcies, germà Ramon.
Moltes gràcies també per poder-ne expressar. I bona nit.
Bona nit. Finalment, l'agenda de la setmana entrant. Ens la presenta en Daniel Betriu.
Demà dilluns, a 11:15 del matí, tindrà lloc a la Casa del Bisbat la primera de les tres jornades de formació permanent per als preveres de la diòcesi d'aquest curs 2015-2016. Aquesta primera jornada anirà a càrrec d'Alfred Pastor, economista, amb el tema Reflexions a propòsit del document de la Conferència Episcopal Espanyola Església Servidora dels Pobres. Aquest dimarts, dia 20, es durà a terme l'aplec de canonges de Catalunya a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en el que prendran part els canonges de la Catedral d'Urgell. Dia 23, aquest divendres, és la festa de la dedicació de la Catedral de Santa Maria d'Urgell. La celebració es farà el diumenge, dia 25, a la missa capitular de les 8 del vespre i serà presidida pel senyor arquebisbe. Aquest mateix diumenge, 25, a les 12, i també a la catedral, l'Anaí Biorchi serà consagrada en l'Orde de les Verges, de mans del nostre arquebisbe Joan Enric. És una festa plena de significat cristià. Es convida tothom a assistir-hi. El Concili Vaticà II va restaurar l'Església a la vocació de verge consagrada, que en la primitiva Església ja existia amb dones que es consagraven a Crist en el servei de l'Església local. Viuen enmig del món, treballant com tothom, però es consagren a Déu. A diferència de les religioses, no tenen normes ni estructures comunitàries. Són dones consagrades a Déu com a esposa de Crist i al servei de l'Església.
I per acabar ja, fem un breu repàs del que hem vist al nostre programa. Hem presentat la Jornada Mundial del Dòmun a través de l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, amb mossèn Jaume Soy, delegat de Missions i director de les Obres Missionals Pontifícies. També les notícies de la setmana i un bonic testimoni de vida cristiana del germà Ramon Baró, religiós de la Salle a la nostra ciutat de la Seu d'Urgell. Amb l'agenda de la setmana vinent hem tancat aquesta edició d'Església d'Urgell. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona setmana, amics. Bona nit i ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, diumenge vinent, Els ha parlat Maria Marín.